Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de fer i de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ja ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. Com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
Mira, m'ha fet quasi un atac de riure perquè portem anys fent ràdio, i encara ens engaixen amb els pixats del ventre.
Com deia José María García, locutor il·lustre del Pleistocè, 500 anys i 1.000 vacunes.
500 anys, 500 anys. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lídia Discipio. I si avui és dimecres, som conscients que és un dels vostres dies favorits, perquè avui la solució es diu David Balaguer. Molt bon dia!
Bon dia!
Com estàs, estimat?
Molt bé, molt content de ser aquí un dia més. I quan vinc aquí passa una cosa que és magnífica, que és que em guareix l'ansietat.
Ai, que bonic això, que ben dit, com m'ha agradat.
És una de les coses que avui haurem de destacar en aquest programa.
I a més, és molt bonic perquè el cicle, diguem-ne, solucionaire del David Balaguer no comença quan comença el programa, perquè comença la nit anterior, és un cicle
la nit anterior,
diu 12 hores, perdó.
Passa que ha passat una cosa que ahir nosaltres ens vàrem veure, vam estar tota la tarda junts, per uns temes. I aleshores ja no em va escriure al WhatsApp, ens vam acomiadar a les 10 i va dir, bueno, ens veiem demà, i home, però això m'ha tret el WhatsApp.
Tu que ets un home de rituals i tradicions?
Sí, però...
No et sents una mica buit, avui?
Sí, però és que tampoc vull semblar un psicòpata. I aquests que escriuen tants missatges, ai.
Ja sabem que no ho ets, David. No, què m'estàs explicant? No, ja sabem no que no ho ets. Avui us portem una solució sobre la nostra salut mental. En David us ho apuntava. Avui parlem d'ansietat. I concretament volem saber què hem de fer quan algú té un atac d'ansietat, què hem de dir i, sobretot, què no hem de dir ni fer mai. Com podem acompanyar les persones que tenen ansietat? Quins errors fem quan intentem ajudar algú amb ansietat? Jo ja m'aventuro, Aquell que et diuen, fem una cosa, tu calma't.
Sí.
Ara calma't, que dius, a veure, Antònia, si fos tan fàcil ja ho hagués fet, això.
I tu ho has dit encara amb un to de veu, encara prou natural, però hi ha gent que et demana calma cridant. Que això encara...
Calma't!
És millor.
Jo
que et
calmis! He de confessar que en algunes ocasions...
Has cridat?
Crido molt sovint perquè sóc una persona molt nerviosa. Els atacs d'ansietat aliens... De l'espanyol, sí. Els atacs d'ansietat aliens em poden alterar una mica, però perquè vull que aquella persona estigui bé. I reconec que algunes vegades he fet servir aquesta paraula fatídica. Calma,
tranquil·litza't. Està tot bé, no?
I llavors encara és pitjor.
Ai, senyor, es pot oferir suport emocional sense jutjar, sense pressionar? Quins símptomes ens indiquen que algú que estimem està patint ansietat? Mireu, l'Alba Serrano i la Lídia Discipio ho han preguntat a la gent del carrer i aquestes són les respostes.
Com identifiques que el que estàs sentint és ansietat?
En el meu cas em marejo molt i em costa menjar o digerir.
Bueno, perquè és com una sensació al pit, com sento com una pressió, que no puc respirar, sento que me falta molt l'aire, sento que l'entorn se m'altera una mica.
Em costa més respirar o tinc bastantes taquicàrdies o vaig com superestressada i és com que tot m'afecta molt.
Comparant amb altra gent que sé que ha patit per anar al psicòleg, jo una mica més em sento igual.
He patit molts atacs d'ansietat i se'm tanca una mica com el pit o em costa respirar, sento el cor accelerat i em paralitza, sobretot.
Com podem diferenciar un atac d'ansietat d'un moment d'estrès puntual? Doncs mireu, té la solució a aquestes preguntes. Una autoritat en la matèria, un amic ja de la solució. Estem parlant del doctor Antoni Bulbena. Molt bon dia.
Bon dia i encantat de ser aquí amb vosaltres.
Nosaltres encara més. El doctor Bulbena és catedràtic de psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Quan vam parlar de l'ansietat, ara fa uns dies, fa un mes concretament, ens va explicar el doctor Bulbena que l'ansietat és un mecanisme d'alerta i també vam parlar de l'ansietat, entre cometes, positiva, no? Com a motor per prendre decisions. Recordeu, no? Que no és tot dolent, la de l'ansietat,
Sí, sí, sí.
Ara ens ho preguntàvem. Quins errors més habituals són els que cometem quan intentem ajudar algú amb ansietat, doctor Bulbena?
Bé, això ho dèieu abans, això de forçar. O sigui, qualsevol... Penseu que l'ansietat és un moment generalment ràpid. I, per tant, la primera cosa és no anar ràpid. I, per tant, si un diu això... calma't, i ho diu cridant. De fet, a vegades s'afegeix un renec, I, de fet,
calma't, hòstia.
El remei que està estudiat, que és bo per la depressió, però no per l'ansietat.
Ah, per la depressió, sí? Sí?
I pel dolor. S'ha estudiat si el remei va bé per... ho hem d'estudiar tot. I, de fet, però, en canvi, per l'ansietat no va tan bé. O sigui, que si hem de triar les ejaculatòries i blasfèmies, no els hem d'utilitzar ben bé per l'ansietat. O sigui, alentir i, a vegades, segons què sigui, però intentar alentir i estar a prop, estar a prop, perquè és el que més va bé per l'ansietat.
Ah, proximitat física, eh?
Clar, quan un té por, si estar acompanyat és molt més senzill.
Per tant, no cal que et diguin grans coses, que t'acompanyin.
No, està allà, està allà. Està.
Una abraçada, potser? Una abraçada, també, una carícia? Això,
clar, depèn, perquè segons qui sigui, a vegades pots estranyar. Imagina tu que el metge d'entrada abraça, que a vegades em passa, perquè quan et despedeixes, ja aneu s'ho prenen bé, però he de mirar bé. Però, o sigui que l'abraçada va bé si hi ha confiança.
Hi ha proximitat. Sí. Per tant, si hi ha proximitat emocional, podeu abraçar fins i tot. Però ara ens ho deia el doctor Bulbena, la presència, ser-hi. No cal solucionar-li la vida a aquella persona, bàsicament perquè quan estàs amb un atac d'ansietat poc escoltes, no?, el que et diuen verbalment.
No, perquè el mecanisme de guerra no és compatible amb escoltar ni amb aprendre. Mm. Per exemple, aquest programa acompanya, aquest programa ajuda. El simple fet de ser i estar, com espanyol, en anglès to be, però en espanyol ser i estar, és el que fa aquest programa.
Oh, m'encanta això, doctor Bulbena.
Sí, a mi també. Doctor Bulbena, vostè és molt de sèrie americana, eh? Això ho volia dir, perdó, però podria ser un personatge de sèrie americana d'èxit. Dit això...
Mira, farem una cosa. Sí. Perdó. És que ara ho he pensat, dic, avui ve tan elegant el doctor Bulbena, sí, amb una camisa, amb les seves inicials, AB, sí, amb uns tirants de conjunt amb la corbata.
Sempre, sí.
Us posarem ara una foto del doctor Bulbena i ens dieu si podria ser el Perry Mason de la psiquiatria, sí o no.
Perry Mason és el meu ídol de tota la vida.
El Perry Mason de la psiquiatria, què dius?
És el seu ídol de tota la vida.
Bueno, és que encaixen. En Perry Mason. En Perry Mason. Ara posarem una foto al 677-3877-19. 677-3877-19. També les vies de contacte habituals. Fran, quina pregunta fem avui?
Doncs sí, el 93-201-6474, el telèfon del directe o el mòbil del programa. Avui, dubtes i consultes que tinguin pel nostre Perry Mason, pel doctor Antoni Bulbena. I, per cert, com sempre, com cada dimecres...
L'Albert és un punyetero. T'està posant la sintonia d'en Perry Mason de fons.
Perry Mason.
Bravo.
Ens deia allò de Perry Mason.
Perry Mason. Capítol 247.
Doncs avui com és dimecres...
Fran.
No.
Que t'he fet el tonto i t'ho aquí parlant.
Programes.
Lens!
No m'has volut a la classe. Avui, entre totes les persones que participin, ja sabeu que hi ha un lot de productes de Mel Alemany, de totes les persones que tinguin aquests dubtes o aquestes consultes.
Mira, hauríem de passar a dir de mel... Saps allò que dius? Oh, aquesta cosa, el que sigui, és mel de romer, és mel d'Amèrica. Sí. Hauríem de dir és mel d'Alemany.
Correcte.
Perquè són les bones. Són les bones.
Hem de crear aquest naming, sí, correcte.
Entre tots els que participeu, el 677-3877-19 o el 93-208-7474, ja està penjada el nostre perfil de WhatsApp.
Sí, hi ha gent la foto fotografia, ja.
Del Perry Mason de la psiquiatria, el doctor Bulbena. Entreu al WhatsApp, participeu i, a més, així de pas, veieu la foto de l'Antoni Bulbena. Tu has tingut mai ansietat o has presenciat algun atac d'ansietat, David?
I tant.
Presenciat jo... o tingut?
Tingut n'he tingut alguns, sobretot nocturns.
Ah? Oh.
L'ansietat nocturna, que és un tema que potser també podem tractar sí. Un altre dia. Perquè a la nit tot es multiplica, a la nit tot es veu pitjor del que és en realitat. I és fatal. És un tema per un altre dia, però...
I n'has acompanyat, tu que ets docent, sí. Perquè el David, aquí on el veieu, a part de col·laborador habitual, periodista en diferents mitjans, ell és docent de radiofònics, i estàs acompanyant a canalla, joves, dia a dia. Alguna vegada has hagut d'assistir a algun atac d'ansietat?
I tant. Més d'una vegada hi ha hagut algun desmai, fins i tot. I no és broma. I no és broma, que podria semblar-ho, però no ho és. I moltes llàgrimes... Això passa de tant en tant, evidentment no és diari, però sí. I llavors tu has d'acompanyar aquella persona, i és el que dèiem abans. Fer servir la paraula calma i tranquil·litat és una cosa que no funciona, que altera encara més. Però potser encara altera més dir allò de ja sé que no t'agrada que et digui que et calmis, però calma't. No? Un altre tipus de solució que tampoc funciona.
Jo, si em permeteu, el tema de l'ansietat, els atacs, d'ansietat, de fet n'hi ha, molt típicament són, per exemple, la persona que tolera malament un lloc, va a aquell lloc i li ve un atac de pànic. Això és el més típic. Uh-huh. Però, en canvi, n'hi ha que són espontanis i aquests de nit, precisament, ho són. Els pitjors atacs de pànic són aquests amb zapatilles, és de la nit.
Oh.
Tot ha parat. Quan pares massa, és un moment que els que tenen predisposició poden tenir més atacs de pànic. Però dintre de l'atac de pànic, que és una cosa molt complicada i no oblida mai més, perquè és un moment de 5 minuts d'ofec, sensació de mort...
Que la gent es pensa realment que mor.
Sí, és un moment, sí, sí, sí. És un dels símptomes, o mor o tornar-se boig. I és un moment que moltes vegades van a urgències, perquè és la por màxima al ser humà. Però dintre de les crisis, que abans ho comentaves, David, també hi ha aquest, la crisi seria doncs, palpitacions, però també hi ha el de desmai, que és el simètric. Per exemple, si un va en un lloc tancat o en el metro o l'ascensor pot tenir un atac de pànic. Però si un veu sang o veu un hospital, tot sovint, en lloc d'això, el que passa és que es desmaien.
Ah, i són atacs d'ansietat igual.
Bueno, són reaccions vegetatives que, esclar, que en aquest cas el que has de fer és que s'estiri perquè és un fracàs vegetatiu. O sigui que ja, això no és ben un atac de pànic, però és un síncope. I un síncope vegetatiu té un tractament diferent. En aquest cas, l'has d'estirar perquè el que passa és que la sang no arriba prou bé al cap i estirat, que és el que el cos demana. El cos diu, a terra. I per què ho fa? Perquè la sang li arribi al cap.
I hem d'aixecar peus o no? Perquè la sang vagi més ràpid al cap.
No. Sí, però vaja, és més important que tenir el cap baix.
El cap baix.
Però vaja, si aixeques els peus també està bé, però vaja. Hi ha una cosa que també, amb els temes del pànic, què fa el pacient i què fa la gent? Clar, és un moment que ningú sap què ha de fer. Per exemple, si és un atac de pànic dels altres, és bastant útil ajudar a respirar lentament.
D'acord. A veure, va, per ajudar algú que està patint un atac de pànic, sí, d'aquest dels més habituals que veiem, respirar, que ens copiïn la respiració.
O sigui, que tu manis sobre la teva respiració. Algú al costat t'ho diu, respira, a poc, aguanta l'aire, no tires, espera una miqueta, torna a agafar i llavors recupera.
Que seria el 7, com li dieu això, 4, 7, 8?
Sí, hi ha unes, també hi ha aquest, posa't un braç aquí i l'altre aquí. La mà dreta sota la cella esquerra i la mà esquerra en l'ombra. Bueno, això ja són... Però en definitiva, què són? Una mena com de rituals, que la persona té un lloc per agafar-se. Perquè clar, és que penseu que una situació d'angoixa és la màxima inseguretat. I per tant, si li dones alguna eina, home, totes les civilitzacions, davant de desastres, pels enterros, per exemple, fem rituals. Però tampoc és que hagin de fer un gran ritual, però sí que tenir alguna cosa a fer. I la pregunta que feu és molt rellevant, perquè la persona que té un atac de pànic, només que sàpiga manejar la respiració i esperar 5 minuts ja té molt de guanyat, perquè a vegades és tan fort que un no pot ja fer tot això, és millor que un estigui al costat.
Per tant, respiració, esperar. O sigui, calmar aquests 5 minuts.
Sí.
Has dit abans presència, ser-hi?
Sí, per això que si hi ha algú és més suau la cosa. I això és curiós, que és molt important. Jo quan sempre vaig amb un avió, aviso que sóc metge i n'he tingut que atendre uns quants. I aquest era el sistema. O sigui, que estàs allà amb ell, tenen una persona aparentment de seguretat, que com que sóc gran, es veu que això també va bé, i llavors estàs allà, i respira, tal, i a poc, i llavors li agafes la mà, o sigui, una mica de tacte, i fas que l'altra persona se senti cada cop menys insegura fins que acaba siguent que està més alliberada. Però, clar, l'avantatge de tant de pànic és que són 5 minuts.
Ara anava a dir, molta gent intenta fer-ho des de la paraula, no? Perquè són éssers verbals. Comencen a dir, però què et passa? Què et passa? Què et passa? Doncs, jo què sé, i aleshores algun potser et contesta, estic angoixat per aquesta situació, perquè hi ha molta gent, però no veus que no passa res? Si no passa res, o sigui, racionalitzar en aquell moment serveix de poc.
No, perquè, de fet, el problema és que on es poden ser situar en el per què i en el causa. No, és tractar els coms, suavitzar, moviment, companyia, perquè el discurs encara... O sigui, el cervell de la persona no està per discursos. O sigui, no pot escoltar, només falta que li diguin que el renyin. Més val acompanyar i... Bueno,
clar, no renyar.
És molt important, perquè a vegades el familiar o la persona, com que no sap què fer, ho manifesta carregant la bronca a la pobra pacient, que llavors encara és pitjor. Llavors ja la baralla és magnífica.
Això passa, eh? Sí, home, però si no hi ha tanta gent, per què et poses així, Josep
Lluís? No hi ha per tant, és això.
Per tant, valida.
No t'hauria de passar.
Ja ho estem veient, és a dir, la paraula calma, o sigui, reclamar calma, qui s'hauria d'aplicar la calma és la persona que està al costat.
Sí.
Aquesta sí que hauria d'estar calmada.
Sí, i a més, fer calma.
Sí,
estar allà i no baixar la pressa.
Per això, si la gent és molt nerviosa, per exemple, una persona ansiosa com jo, sóc un pèssim acompanyant de persones ansioses.
Sí,
perquè, clar, m'altero.
Bueno, però tens l'avantatge de que, com que estàs en aquest programa i ja ho saps fer, l'acompanyaries impecablement.
Mireu, saps què m'ha recordat? Clar, és com calmar el sistema nerviós d'algú altre des del teu. M'ha recordat una mica, ara pensava, jo que estic ficada en aquest món, de l'escola Bressol, no? Quan de vegades veus un nen plorar, no? I sents a la mare que sovint, o els pares, que sovint li donem motius i raons. No, però si dintre una estona vindré, no et preocupis, si aquí tu passes molt bé, si estan tots els teus companys i el nen està plorant, que l'únic que vol és que l'abraci la seva mare li digui, o el seu pare, i li digui, t'entenc, jo també vull estar amb tu, t'entenc. No busquen sí, racionalitzar.
I amb aquesta veu, clar, la teva veu és privilegiada, però amb aquesta veu més tranquil·la, diguem. Perquè si li vas explicant, clar, encara pitjor, si vas dient, si utilitzes la paraula, saps que el contingut no serà molt important, però la forma sí.
Ah, amic, no és tant el que diem,
no, perquè la persona no pot escoltar, clar, en aquell moment no pot escoltar.
El to és bàsic.
Perquè no t'està allò que diuen allò copiando, no t'està copiando.
No, és que, no. Un tema, una veu clara com la teva i suau, home, és molt terapèutica, és molt més que el contingut. No dic que no tingui contingut després, però en aquell moment és com si escoltés una música. Penseu que la música ve del que la mare fa amb la criatura.
És que el to de veu és fonamental per tot al final. No només per això de l'ansietat, sinó per tot. Perquè de vegades el to de veu de les persones et pot arribar a posar molt nerviós.
Sí.
I fins i tot un to de vegades apaivagat per dir-te una cosa dura posa més nerviós que si t'ho estan dient en un to elevat.
Sí.
Fixi-s'hi en això, eh?
Sí, aquest tema de la prosòdia, o sigui, el tipus de missatge és realment important. I jo, amb els actors, clar, ho fan molt bé, això, però és un tema que en aquests casos de crisi és molt important.
Ara digues que la música té a veure amb la veu de la mare?
Sí, bueno, la música és, clar, no, diguem, és una cosa que és essencial per la sobrevivència del ser humà, teòricament no, però en canvi la capacitat d'interpretar sons a part de cares i altres aspectes és molt important des de que són petits i amb molts animals, per supuesto, i per tant ho deia com una mena de símil, sí que el que sigui l'origen de la música, que és un tema que m'agrada molt i l'he estudiat molt, però en tot cas la paraula de la mare calmant el nen ens ensenya que és fonamental. I una mare que estigui més o menys tranquil·la ja sap, ja li surt, si ja li surt com ho ha de fer. I clar, perquè quan veiem mares que estan més neguitoses que la criatura, ens sembla estranyíssim.
Es perd el control de tot plegat, clar, el supermercat especialment.
Però quan una mare està tranquil·la jo crec que ho sap fer.
93-201-7474, consultes pel doctor Bulbena. Us demanaré en brevetat, però podeu trucar al telèfon al 93-201-7474 i al 677-3877-19.
Mira, la Inés diu que va tenir crisis d'ansietat de jove, casada i amb dos fills. Notava millora quan estava amb les criatures. Diu, encara que ells juguessin amb les seves coses i no en fessin cas, a mi m'anava molt bé i em sentia millor. I que bé m'hagués vingut tot el que ha dit avui el doctor Bulbena en aquest sentit. Diu, moltes gràcies. Diu, l'avi vol compartir una solució per tots els oients també. Diu, quan entro en bucle de pensaments catastrofistes que em generen doncs, un grau d'ansietat elevat, el que em va molt bé és formular-me aquesta pregunta. Realment, quina probabilitat hi ha de que passi això que està pensant el meu cap? I diu que li funciona, és a dir, una pregunta, una autopregunta, diguem-ne. I l'Antònia...
Clar, per exemple, tinc por de morir-me sota un tràiler, no? Mil maneres de morir. Quin percentatge era? 0,001. Tranquil, no passarà.
Sí, així.
Cadascú té els seus mantres. Al final és el que deies, un ritual. Si a tu aquest ritual et funciona... Endavant amb el ritual,
sí, sí.
No?
El David diu que li va molt bé, per exemple, respirar i agafar aire i relaxar-se. I l'Antònia té una pregunta. Sobre això que dieu de la calma, si em quedés atrapada en un ascensor, cosa que no suporto, què puc fer per calmar l'angoixa?
Bueno, com deia que diu un company, que hi hagi un urinal, però vaja. Però
part d'això... Sempre ho penso.
Però a part d'això, doncs sí, en aquells moments, fixa't, abans es barreja el que és un atac de pànic de lo que és l'angoixa. És a dir, el que ens deia que pot pensar probabilitats, quan tens un atac de pànic no pots fer probabilitats. Estàs molt atrapat i a vegades això s'ha d'arreglar amb una medicació perquè és una situació realment molt extrema. Ara, l'angoixa habitual, que no és ben bé la crítica, sí que és molt bo fer aquest tipus de jocs i aquest tipus de preguntes. Llavors, anant a l'ascensor, que és un moment que, clar, un símptoma clar de l'angoixa és les situacions inescapables. I aquest és un típic. Llavors, aquí, quan veus que és inescapable, has de precisament entrar a formular tot allò que puguis fer, que és respirar, que és mirar d'eliminar el pensament negatiu, naturalment demanar ajuda, o sigui que fer tot aquella... Perquè la maquinària cerebral es posa en marxa d'una manera exagerada de lo impossible, de lo negatiu.
Recordo que l'Helena Puigitart, en la línia del que deies, ens deia de dir-li al nostre cervell: ara no hi pensis. T'ho permetré pensar quan tornem en metro. Ara no. Quan tornem en metro. Ara no. Quan tornem en metro, per evitar aquests pensaments recurrents.
Sí, sí, perquè, de fet, la clau és... precisament frenar, perquè el pensament anticipatori negatiu és la base de l'ansietat. Si un està incòmode, bé, ningú ens agrada quedar-nos a l'ascensor tancats, o sigui, urinal. Però, esclar, ningú ens agrada, però hi ha persones que això per ells és una experiència de pànic. Clar, llavors aquí, doncs sí que hem de fer molt més esforç per justament per reduir lo negatiu. Què vol dir l'anticipació? Què vol dir lo impossible? Què vol dir tot lo negatiu? I fer una mica d'esforç, i crec que llavors sí que respirar és una eina que s'ha de poder utilitzar,
sí,
molt.
I, també...
I si tens un tranquil·lacin, ja.
Mira, ara parlarem d'ansiolítics, perquè tenim la Núria al telèfon, que ens vol fer una consulta precisament sobre ansiolítics. David, acaba abans.
I també que ara moltes vegades tens antídots per resoldre certes coses. Per exemple, això de l'ascensor, que és una cosa que tots ens ha passat alguna vegada, no? Que ens hem quedat, sí, tancats en un ascensor. 3 o 4 vegades a la vida et passa. Sí. Però, clar, també depèn molt de l'època, perquè ara tens un telèfon mòbil que et permet contactar amb l'exterior si et quedes tancat a l'ascensor, i, per tant, amaina molt i apaivaga molt aquest atac d'ansietat.
Sí, clar, molt important.
No ho havia pensat, això.
L'any 83, sí, si tu et quedaves tancat en un ascensor, home, era diferent.
Ostres, no ho havia pensat mai.
Perquè, clar, et volies passar tot el dia allà fotut.
Tens tota la raó, perquè picaves aquell timbre i si no tenia ningú, perquè no hi havia ningú a casa...
És una cosa, si tens el mòbil pots fer els rituals i distreure't. Però és molt important el que deia la llegenda, que no deixem que el pensament aquest bestial d'anticipar lo negatiu i de donar voltes, lo catastròfic, és important frenar-ho com sigui.
Home, mira, amb el tema, només una cosa, amb el tema, ahir va fer un any de l'apagada.
Sí, recordo.
Aquell dia de l'apagada hi va haver gent que li va entrar aquest pànic pensant en el pitjor escenari.
Morirem de gana.
Exacte, hi havia gent molt tranquil·la, però d'altres no, ja s'estaven anticipant, sí, sí, pensant que allò duraria dies, i és això el que deia l'avi.
Jo hauria sigut perfectament, o sigui, carn de canó, per posar-me molt nerviós aquell dia. I no sé per què, potser perquè feia 15 dies que havia parit, que estava tota hormonada.
Estava
tranquil·líssima.
Estaves vacunada.
El nen feia pit i jo deia: només he de beure aigua per mantenir aquesta criatura viva. Aquí no està passant res. I vaig passar-ho de conya escoltant la ràdio tot el dia. Sí. Estrany en mi. Va, anem a la Núria. Núria, bon dia, estimada.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, una mica nerviosa, però bé.
A veure, tu ets mestra?
Sí.
Estàs ara mateix de baixa? I tens una consulta sobre ansiolítics. Quina és?
Sí, mira, jo fa 5 anyets així vaig tenir també una crisi d'ansietat i llavors em van receptar ansiolítics. I aquesta vegada, abans de començar el curs, la doctora em va dir, doncs, que també em podia prendre. Llavors vaig anar a la doctora que em porta, que és homeòpata, naturòpata de medicina integrativa, i em va dir: si tu pots estalviar, millor, perquè els ansiolítics tenen com un cicle de... un cicle, bueno, que el cos t'ho demana cíclicament, no? Diu, per tant, si pots gestionar-ho a través d'homeopatia, d'acupuntura o així, bueno, o de tu, no?, de fer les respiracions, això que deia el doctor, doncs és una manera que millor que la sabràs controlar més tu que no pas tractar-te amb ansiolítics, no? El doctor amb això hi dona la raó, és a dir, realment tenen un cicle els ansiolítics o...
D'acord. Mira, fem la pregunta i ho elevem a tothom que s'estigui demanant sobre ansiolítics. Primer, si hi ha un cicle, si creen addicció aquests ansiolítics, si evidentment és millor aconseguir-ho d'una altra manera, que no sigui farmacològicament, però si ho necessitem, quan hem de recórrer a ansiolítics? Si et sembla, a Núria, com que anirà per llarg, et responem per antena, d'acord?
Fantàstic, moltíssimes gràcies.
Gràcies, bonica, fins ara.
Adéu.
A veure, què hem de dir respecte als ansiolítics? Moltes preguntes he fet,
no escoltaves. No, encantat, no. Els ansiolítics, els que coneixem, aquests que fem servir ara, són dels medicaments més benignes de tota la farmacopea.
Ah.
O sigui, aquesta mena d'èria de dir que són dolents, aquest dia va sortir un que deia que produïen Alzheimer. Jo els asseguro que estic al dia i, evidentment, conec les coses i clar, quan un fa clínica se'n dona compte. O sigui, són medicaments que ben utilitzats són... Ara, el que passa, com que ara hi ha la moda de que s'utilitzen molt, hi ha com una, diguem, campanya contra l'utilització. Cuidado, no són medicaments tan perillosos ni fan Alzheimer. Segon, són medicaments que... A veure, l'angoixa és una malaltia crònica, quan és malaltia. I això que diuen, per exemple, us explicaré una anècdota. A Austràlia tinc pacients australians, i llavors aquests els hi donen només per 4 setmanes. Clar, jo parlo amb els d'allà i dic, escolta'm, però no saben aquests australians que l'angoixa és crònica, que no... Però bueno, no, és que més quan...
Austràlia es veu que no, veu, al revés.
4 setmanes i després els hi dona marihuana al metge capçalera.
Però bueno, la marihuana no genera ansietat, també?
Bueno, és una altra... O sigui, bueno, és aquesta manera d'anglosaxona de fin de tots, de les seguretats i això. O sigui que, en definitiva, és un tema, vull aclarir, que són medicaments, si estan ben utilitzats, són benignes. En quant al cicle, si es refereix a que és de pujar dosis, no. No són medicaments que demanen pujar dosis. És la malaltia que va donar problema. O sigui, com hi ha altres que sí, bé, els opiacis, els estimulants, aquests, si no puges, no funcionen. Aquests no demanen pujar. Això sí, quan els treus has d'anar al tanto perquè tenen una mica de rebot pel propi medicament, però també perquè la malaltia reapareix. O sigui que, per tant, això, si ho maneges bé, jo no tinc cap pacient addicte als medicaments i tinc molta gent en tractament.
Per tant, ha d'estar receptat i seguit per un doctor, per un metge o per una metge.
Que estigui auditat, però vaja, que estigueu tranquils, que no fan tots aquests mals. Però és clar, sempre que fas un tractament has de procurar, abans o no, que la persona protagonitzi. Si jo no dono un medicament, si el pacient no ens posem d'acord amb com utilitzar-lo. Perquè el doctor autèntic és ell o ella. Jo li he d'ensenyar com manejar-ho. Si no, ha de dependre de mi. I això,
per tant, el que li deia la doctora de la Núria té tota la raó.
Sí.
Que si ho pot manegar sense ansiolítics, fantàstic. No pel motiu que li aduïa ella, eh? No perquè siguin, no sé com ho deia, eh? Que sí. Demandin...
Sí, però vull dir que si és un medicament que també sàpiga utilitzar, que no sigui... Hi ha psicòlegs que diuen l'últim és el medicament. Això és ignorància. És que hi ha casos que has de saber que has de donar medicaments de seguida.
Ah, això m'interessa. A veure.
És que n'hi ha que diu, no, escolti, el medicament és l'últim. Bueno, això és que no en saben diagnosticar, perquè hi ha casos que si no els mediques no milloraran.
Ah, sí.
I n'hi ha que sí, llavors aquesta universalitat ni medicament ni sense.
També es tira molt de vegades per la via natural, per les coses que no són químiques, però de vegades aquestes coses potser acaben sent una martingala, no ho sé. Ho dic, és una pregunta que faig perquè no ho sé, perquè hi ha molta gent que diu, em prenc aquestes herbes que em van de faula, però potser una altra no, i necessita una medicació.
Sí, és interessant això que dius, perquè les dades, o sigui, les persones que tenen ansietat, un dels principals símptomes que tenen és que no volen prendre medicaments, que els hi fa angúnia. En canvi, el 60-70% prenen coses no aclarides.
Ajuaganda, aquestes històries.
I això no és... O sigui, has d'entendre que la persona... Quan jo els dic als metges, als estudiants, dic, mira, quan un té angoixa, i tu dius, mira, prenen aquest medicament, passen sempre tres coses. Un, que diu, això serà per sempre. Segon, això em deixarà tontat. I tercer, mai et pregunta per què serveix. I per què? Perquè la persona no està escoltant, està intentant frenar. I, per tant, interpreta que està en por, que no t'enfadis perquè et digui que no és un medicament. O sigui que no és fàcil, el dels medicaments, però si un ho explica bé i l'acompanya, és una cosa que s'ha de poder utilitzar, tampoc és... Però si sempre, amb medicament o sense, la persona li has de fer recuperar el mando.
Mira, fixeu-vos, hi ha un oient que ens diu precisament, estic molt d'acord amb el que diu aquest doctor dels ansiolítics, diu, perquè clar, si és una malaltia crònica, no podem deixar de prendre una medicació. Clar. És com si tens hipertensió i has de fer un manteniment de per vida.
Sí.
No? Potser el tema és entendre que és una malaltia crònica i que la finalitat no és prendre un medicament perquè et curi i aleshores deixar-lo de prendre, no? Que és potser el que ens costa, no? Perquè en general prenem un medicament, ens curem i deixem de prendre'l.
Sí, no és el model de l'aspirina o del dolor. És el model aquest. I per això que, precisament, amb tractaments crònics no donem ansiolítics, donem altres coses. Però, en definitiva, és que has d'entendre el que li passa a la persona i que ell també ho entengui.
Què es dona en un tractament crònic? Perquè has dit, no donem ansiolítics purament.
Es donen més antidepressius, no per la depressió, sinó perquè són els que frenen l'amígdala, que és el lloc que està més malament, i això permet fer una prevenció més bona. Però, com
és a dir, donem antidepressius pel seu efecte, entre cometes, ansiolític, entenem-nos,
no? Sí, és més indicat, és una mica més còmode d'utilitzar. També tots tenen els seus problemes. Per exemple, els antidepressius, grans medicaments, el Prozac famós, tenen, per exemple, tenen dificultats de l'orgasme. O sigui, que es redueix. Llavors, també estan al tanto d'on fer això.
Bueno,
si ets doctor porno, sí, perquè llavors t'ho prens i
bueno, llavors has de
fer
pomada
i Viagra. Però vull dir que si no ets un actor porno, has de saber que...
Que hi ha unes contraindicacions que de vegades poden interferir en la teva vida.
Home, sobretot, clar, si s'ho pren ell, a vegades, com que llarga, això millora la vida de parella, però vull dir que has d'anar al tanto, com un efecte secundari.
Ojo alerta, eh?
Sí, perquè molta gent potser agafa aquesta idea.
No, no donis idees.
No, però sí que és veritat que la versió, l'ansiolític, hi és. Això és veritat. I en canvi, amb altres mètodes potser no, perquè si a tu et diuen sí, jo crec que t'hauries de prendre ansiolítics perquè t'aniran bé per aquesta situació que estàs passant, tu d'entrada ja et fots a la defensiva. Sí. Però en canvi, si et diuen aquestes herbes...
Ui,
això... Oh, en aquesta dietètica m'he comprat unes herbes que van de conya... Te les prens.
També,
llavors,
perquè,
sí,
perquè,
llavors sí.
Perquè som éssers prens de contradiccions moltes vegades, eh? Perquè molta gent diu no, jo un ansiolític no, però després quan surten de festa dius, però a veure, Antoni, el que està entrant aquí, és molt millor que et prenguis un ansiolític,
eh? Sí,
sí. També és percebuda l'ansietat moltes vegades, per això també la negació, no?, als fàrmacs, com un tema de feblesa.
Sí, de fet, és com si jo no puc... Jo ho he de fer jo, i això que m'hagin d'ajudar és tremendo. I això és veritat, perquè un és com si fos una claudica, això. I per això l'educació en aquests temes és important, perquè si un educa, si veus que perceben quan millor utilitzes la teva capacitat és quan entens el que passa. Fins allà on sabem, que nosaltres hem estudiat molt, però sabem, però sí que sabem prou com per poder fer una cosa o una altra, no?
Jesús, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara de seguida vaig amb tu. Deixa'm llegir quatre missatges que els tinc aquí acumulats. El 677-38-77-19. Recordem que avui podeu veure la foto del doctor Bulbena al nostre WhatsApp i dir-nos si és o no el Perry Mason de la psiquiatria. I entre tots els que participeu, bé per telèfon, bé per WhatsApp, sabigueu que hi ha un lot de mails alemany esperant-vos. A veure.
Mira, t'ho direm dues lletres. S-I. Sí, consideren que és el Perry Mason de la
veritat.
Psiquiatria, la majoria dels nostres
oients
que ponderen la presència i la vestimenta també del doctor Antoni Bulbena. Recordo la foto del WhatsApp del programa, el 677-38-77-19. El podeu guardar allà com la solució amb Elisenda Carot, però avui hi trobarem l'Antoni Bulbena. Per cert, sobre el tema de les respiracions, la Rosa diu: el meu home, quan li dic que faci les respiracions, encara es posa més nerviós. Té la sensació que s'ofega. És fumador, diu. No sé si té alguna cosa a veure. Però el que sí que em funciona és parlar-li del jardí que tenen, o dels nostres gats, que són coses del dia a dia que ell el relaxa molt i, per tant, això li funciona. És allò de no pensis en un elefant, no? Si dius que respiri, es posa una
anècdota. Quina, una anècdota.
Quina. A veure, va. Hauríem de buscar sintonia d'anècdota en algun moment per en David Balaguer, perquè en té 540.
Vinga, va.
A veure, David,
és el
digues.
Teu espai, va.
D'una ansietat que vaig tenir i anava a acupuntura, no sé si funciona. És un altre tema, un altre meló per obrir. Sí.
Ah, mira, ara ho resoldrem, va, acupuntura, m'ho apunto.
Anava a l'acupuntura, però aquella dona em prenia la pressió arterial. Mira, música d'anècdota.
Guarda-la, Albert, guarda-la. Anècdota de David Balaguer.
Clar, tenia la pressió arterial... Estava disparada, però disparada. I aquella dona em deia, diu, pensa en un lloc que t'agradi molt. T'agrada el mar? I jo li deia, sí, dic, pensa en un lloc de mar que t'agradi molt.
D'acord.
I llavors tu havies d'anar pensant en un lloc de mar... Què passava? Que millor, que ara em posava més nerviós. I la pressió arterial seguia pujant. Al final...
No et servia de res.
No em servia absolutament de res. Vull dir que això de... Imagina't coses que t'agradin molt, panorames i llocs idíl·lics, llocs bucòlics...
Bueno, cadascú de trobar, eh? Jo, per exemple, feia servir molt el tema olfactiu. Jo tenia unes... una branca d'eucalipto que em transportava a un lloc que a mi em donava pau, i jo quan em posava molt nerviós, recordo l'època d'estudiant, a l'estoig hi tenia un trosset de branca d'eucalipto que m'anava molt bé. Vull dir que cadascú
sí,
funciona
sí.
O no funciona.
Això que l'altre dia ho comentàvem, no, jo estic ara, he fet com una exploració física i mental dels que tenen ansietat.
Que ara això ho hem de...
I una característica era el gran olfacte. Vaig fer una tesi doctoral i una de l'oïda. O sigui que la sensorialitat, perquè ho has comentat i és ben important, la sensorialitat de les persones que tenen angoixa d'aquesta més important és enorme. I, per tant, si això ho utilitzes, és molt útil més que amb una altra persona. També els sons, però l'olfacte és superior. Això, vamos, ho he estudiat molt.
Olfacte, eh?
Hosti, això m'apunto.
Per tant, aquest truc que jo m'inventava funciona. Va, que estàvem amb el Jesús, que tenim aquí penjat, i el Jesús té un cas que ens vol compartir. Intentarem que sigui breu per després poder-li donar resposta. Jesús! Ets aquí.
És difícil que el meu cas sigui greu, però...
Ho sé, m'encantaria tenir 6 hores al programa.
Podeu, no em faria falta tant. No em faria falta tant.
A veure, explica.
Aviam, el meu cas és de la meva dona, que porta anys amb un problema d'ansietat, una addicció a l'alcohol, i tractaments de tota mena, psiquiatres, psicòlegs, ambulàncies, no, tot una pel·lícula. Jo em sento ara mateix com et diria, com el Leonardo DiCaprio quan estava a la fusta aquella i ja es queia.
Pues que tu ja no saps què fer, no?, per acompanyar
això. I estem caient els dos. Aleshores, no ens ajuden a nosaltres els que estem al costat, nosaltres vivim sols, no ens ajuden i ningú ens explica com hem d'actuar ni què hem de fer. La meva dona és una persona meravellosa, però que quan li agafa l'atac d'ansietat, li agafa pànic, és de les que de tant en tant es desmaia, que vomita, que té pors, que té tots els símptomes que heu parlat vosaltres, mm-hmm. tots junts, i que es poden juntar tots en una nit. Normalment és per la nit quan li passa, el que fan és trucar a l'ambulància, venen, se l'emporten a l'hospital, li posen un calmant i vés a buscar-la i cap a casa. I fins a la següent. Però clar, m'agradaria que saber què és el que he de fer, perquè no ho sé. No Mira. Ho sé, i intento relaxar-la, intento parlar amb ella, intento... Però, clar, on que està tan nerviosa, la seva reacció no és la que voldria amb tothom, sinó és més aviat agressiva, d'insults i tal, i parla molt del seu pare constantment, que fa més de 20 anys que és mort.
Què fer? Sí, Jesús, la teva pregunta és, estàs perdut en una situació crònica que afecta la teva dona? Entenc que l'estima no és una falta d'amor el que sents cap a ella, sinó una impotència de no saber què fer en aquests moments. És aquesta la pregunta,
correcte.
Oi?
Aquesta seria la pregunta. Pren la faxina, pren quetiapina, pren diverses medicacions que li han anat canviant. Mira, per les pors, per l'ansietat...
Jesús, més enllà del quadre de la teva dona, que jo crec que això ja estarà atès amb qui toqui i tal, em sembla molt pertinent i molt interessant, responent a la pregunta que estem fent avui, de cara a vosaltres, aquelles persones que conviviu amb persones amb ansietat, que esteu molt desatesos, ara tu deies que està com fora del sistema, si et sembla, agafo el guà i et responem per antena, abastament, en aquests quadres greus, que recurrentment hem d'acabar trucant una ambulància, intentem donar-li quatre consells al Jesús per com afrontar aquesta situació. Jesús, et responc en antena, d'acord? Gràcies per la paciència i gràcies per confiar en la solució. Una abraçada, bonic. Fins ara. Déu-n'hi-do.
Doncs, bueno, és un cas...
Vols agafar aire?
Sí, ara mateix he fet una respiració lenta.
Doncs fem una cosa. Anem a la publicitat i ara responem al Jesús, perquè sé que t'estaves apuntant moltes coses. Jesús, gràcies per confiar en nosaltres. Ara donem resposta al Jesús i a totes aquestes persones que conviuen amb persones amb trastorns severs d'ansietat. Ara us donem unes quantes pautes per què fer, especialment a la nit.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
12 minuts i seran les 2 del migdia. Avui la solució dedicada a aquelles persones que conviuen amb persones amb trastorns d'ansietat. Què fer quan tenim algú que està tenint un atac d'ansietat o que conviu amb un trastorn d'ansietat generalitzat? Doncs avui la resposta la té l'Antoni Bulbena, el doctor Antoni Bulbena, catedràtic de psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona. De seguida li donem resposta a en Jesús, però hi ha molta gent a través del WhatsApp que, clar, ens està demanant contactar amb el doctor Bulbena.
Doncs sí, el Xavi, el Sergi i l'Helena ens pregunten, diu, ens podríeu passar, si us plau, algun telèfon o algun lloc on puguem anar a veure a la consulta el doctor Bulbena, que són les seves explicacions molt interessants, que per cert segueixen coincidint en que és el Perry Mason de la psiquiatria.
Ho és.
La majoria.
Mireu, el doctor Bulbena ho té molt amagat això, perquè ara estava buscant online i clar, com que ho té patat fins l'agost, però el trobeu a Montaner 267. Tenim el número, nosaltres el tenim anotat, si us interessa ens escriviu aquest WhatsApp i nosaltres us responem amb el número de telèfon de la consulta privada del doctor Bulbena a Montaner 267. Ho podeu apuntar. Fins l'agost, complicat.
Fins l'agost? Això és el bulli.
No, el bulli de la psiquiatria.
És que la cosa està que bull.
És que la cosa està que bull, mai millor dit, de veritat. No ens faltarà mai feina, tu. Escolta'm, pel Jesús, que vivia amb aquest trastorn molt particular.
Sí, no, en Jesús refereix una cosa que és important, que un s'ha de donar compte que hi ha problemes greus dintre de l'ansietat. Tots podem tenir ansietat més o menys, però n'hi ha que són greus i això s'ha de tractar. En aquest cas, com ha dit en Jesús, hi ha una comorbilitat molt freqüent, per ser amb l'alcoholisme, i per tenir un trastorn en si bastant complex. Clar, l'abordatge, hi ha un aspecte que és el tractament d'ella, que és la medicació, el que pren, veig que són medicaments bastant encertats, i això teòricament ha de fer servir per prevenir moltes d'aquestes crisis. Però, de lo que ha dit, que és una mica més complexa, hi ha dues coses que volia dir. Una, si hi ha moments de... Suposo que no veu, és clar. Si veu, llavors sí que és impossible, perquè llavors el moment de violència o de malestar és molt alt.
I a més, la medicació amb la beguda, m'imagino que no deu ser la millor combinació.
No, però en tot cas, si a sobre de no vendre de beure, no pren la medicació, llavors ja és
un combo fatal.
I això a vegades passa, desgraciadament. Però vull dir que la primera cosa és que si hi ha moments de crisi, que són atacs d'enfado o d'ira o de desconnexió, sí que és important que els ensenyem com manejar-se, com manejar la ira, com manejar un atac d'angoixa, com manejar un atac dissociatiu, i això sí que el metge els hi ha d'explicar i veure la feina. I això és una cosa que fem i en aquest cas s'ha de fer. I l'altra cosa, si em permet una mica més general, és que hem d'anar tant a vegades que les malalties ocupen tota la vida de la persona i de la família. Per tant, en la mida de lo possible, Jesús, jo us demanaria que ja que teniu tant protagonisme de la malaltia i la manegeu també com a grup, tu mateix estàs trucant, la qual cosa vol dir que estàs representant a la família. Doncs també és important que aconseguim que la no malaltia, que vol dir la salut, que vol dir el passejar, també li recupereu temps durant el dia. Li heu de donar horari a lo que no és la malaltia. La malaltia a vegades és molt invasora i és el mecanisme de parlar i de comunicar-se. Això és important també que sapigueu no quedar invadits, com que va apretat per la por, ens domina. És important guardar espai i temps per una cosa que sigui la no malaltia. És a dir, parleu d'algú que no sigui la malaltia, parleu d'algú que no sigui problemes. Això és important, fer aquest lloc. Els tractaments més recents que se recomanen amb l'angoixa precisament és fer un esforç intens de lo positiu, perquè l'angoixa et fa amorrar lo negatiu.
Tant de raó.
Ja sé que he dit moltes coses en pocs minuts, però...
I també potser fer activitats, no? Perquè això és una cosa que de vegades oblidem, també. Quedes allà tancat a casa teva, en aquesta situació tan ferotge, i
és un exemple, no vas a fer coses. És un exemple de pressupostar el temps i l'espai per algú que no sigui la malaltia. Això és una...
Que sembla una cosa molt bàsica, però molta gent no ho fa.
No, del cas del Jesús, que jo crec que ella ens trucava per una cosa molt concreta, de dir, quan ella, per exemple, li reacciona violentament, com la pot acompanyar? Què és millor, que no digui res, que l'acompanyi físicament, que aguanti, que faci un paper resilient? Què pot dir? Aspectes pràctics. Ara, la seva dona té un d'aquests atacs. Què fa en Jesús?
Acompanyar, estar al costat, si pot ser fer un tacte, com per exemple agafar la mà i que l'altra persona senti que té algú al costat. I encara que l'altra estigui aparentment esquiva o malament, al cap d'una estona això baixarà.
I si insulta?
Si insulta, diguem, no, és més difícil, però que no et posis com a cuidador en el mateix cervell del que està insultant. Precisament la teva gràcia és que el teu cervell no insultador sigui capaç d'apaivagar a l'insultador. Quan parles amb un enfadat, no has de... O sigui, el que has de fer no és parlar amb un enfadat, és desenfadar-lo. Perquè parlar amb un enfadat enfadadament no serveix per res. Per tant, la primera cosa és desenfadar-lo. I en aquesta estona d'acompanyament i d'estar una estona, això generalment, evidentment, a vegades s'ha de donar medicació, segons el tipus de crisi, però sempre l'exercici és presència, tractar de frenar-lo i que en aquesta presència la cosa vagi calmant. Si hi ha alcohol, això és molt complicat.
Jesús, possiblement el que fas, perquè jo percebia, no?, en les paraules del Jesús com desesperació de jo no la curo, i és que possiblement la teva feina no és curar-la, és simplement acompanyar-la fins que arribi l'ambulància.
Fer de marit, no de metge. Fer de marit és molt més important. Ahir li deia a una pacient, que la filla d'una pacient, és que jo no vull fer de terapeuta. Dic, és que no has de fer. Has de fer de filla. Exacte. Digues bon dia a la teva mare. No cal que la facis de metgessa, ni de psicòloga. I fer el rol d'acompanyament és molt important, i menys mal que aquesta senyora té marit, amb un Jesús que està tan atent. Però aquí hem de treure temps i espai per la no malaltia.
Per la salut. Interessantíssim. Perdona, Frank, abans t'he tallat.
No, que sobre això dels gestos físics i l'aprovament a les persones, el francès té una aportació també. Ell considera que sovint no cal considerar sempre l'angoixa com a angoixa crònica, suposo que dependrà en cada cas. Diu, tenim un país de pastilles i farmacèutiques, i vull recordar-vos també que els ansiolítics de vegades no són innocus. Diu, l'esport, el ball i els somriures són molt efectius, també, i això és el que proposo. Demano que no anestesiem la vida per defecte, diu el Francesc.
Què en pensem d'aquesta afirmació en Francesc?
Jo hi estic d'acord, per exemple.
Sí, no, a veure, això és sentit comú. I el que passa que, igual que sabem que hem d'utilitzar el ball i això que diu, també a vegades s'ha de saber utilitzar medicaments. O sigui, és que aquesta és la riquesa del ser humà, que tenim moltes opcions. I hem de procurar no estar esbiaixats, ni els metges ni els pacients. I com es fa això? Amb coneixement i tratant d'oferir els coneixements com estem fent avui.
Però activitats evasives per mi són molt importants. És el tema
és
de
el
les...
que deia, centrar-se en la salut.
És el tema de les extraescolars dels nens, quan els nens fan extraescolars. Doncs nosaltres, els adults, també hauríem de fer les nostres extraescolars. Sí, i no. Això seria bàsic per aconseguir... O sigui, activitats que mentre les estàs fent t'abadeixen i que després, durant la setmana, estàs pensant que arribi aquell dia per fer-la.
Bueno, perquè surts una mica de la rumiació, no? I veus una altra realitat. Sí, tu estàs ficat amb el cul al cap.
Sí, però estic d'acord amb això que dieu, però que sí, no cal que siguin evasives, que siguin normals. És a dir, és que no els posem una direcció d'estampides, és que fer això és lo natural.
Clar, és lo natural.
I per tant, no... Home, i també sabem que, clar, l'angoixa també genera moltes vegades una major tendència a lo negatiu. Que, per cert, en el món de la política també sabem que els cervells conservadors també tendeixen més a lo negatiu. O sigui que, quan això ho amplies, te'n dones compte que el cervell humà també té a vegades molta tendència a més lo negatiu. En política se sap molt bé que uns partits o uns altres... unes idees o unes altres tenen més tendència a veure-ho negatiu.
Abans, el David, tu deies acupuntura. Sí. Tu havies fet acupuntura.
Sí, i jo em pensava que era una farsa, així de clar t'ho dic, que era una camàndula, gran paraula.
I per què vas anar? Per què vas anar?
Perquè per si de cas.
No, perquè allò que et deia m'ho va recomanar una persona. Em va dir, vés aquí, ja veuràs, t'anirà bé.
Jo també hi vaig
he
anar.
De reconèixer que va funcionar bastant bé.
I perquè jo vaig anar-hi, per exemple, pensant, és una camama, etcètera, però vaig pensar, escolta, si funciona encara que sigui l'efecte placebo, i sí que funciona. A veure, doctor Bulbena, acupuntura, no, sí o no?
Sí, el problema és que hi ha diversos mapes de la acupuntura i és que costa molt trobar la indicació, però tant amb l'angoixa com amb altres malalties, però l'angoixa especialment, i amb el dolor, amb tot funciona més és amb el dolor, però funciona. I per tant, això, clar, nosaltres, jo us ho parlo no per la meva opinió, que la tinc també, sinó per els estudis que s'han fet i estudis que ho assenyalen. No és tan universal, ni és fàcil perquè hi ha massa varietat de la que s'aplica, però sí, és una indicació que jo també recomano i recolzo en qualsevol cas.
Mireu, ens queden 3 minuts. Vull resumir, hi ha una trucada que em sembla molt interessant de la Jasmine. Jasmine, bon dia. Hola, bon dia, estimada. Tinc 30 segons. Em diuen que vols donar un consell que et va donar ella a tu, la teva psicòloga. A passar l'ansietat. Quin és?
Aigua molt freda.
Ostres.
A la cara, als canells i al clatell.
Aigua molt freda, a la cara, als canells i al clatell.
És màgia.
Això és perquè el mal sistema nerviós se suposa, no, Jasmine?
Exacte. Sí, sí. Ens fa baixar les revolucions i se't queda una estona sota l'aigua freda amb els canells a sota l'aigua, respirant i se te passa tot.
Doncs, Jasmine, ara ho analitzem amb el doctor Bulbena. T'agraeixo molt la brevetat i que hagis trucat a la solució. Ja ho saps, la solució cada dia a la 1 del migdia amb servidora de vostès. Passa el missatge. Una abraçada, bonica.
Gràcies. Sí. Més enllà de l'aspecte màgic que ja ho diu que ja ho ha dit la que trucava, però sí que són coses que, de fet, estimulen el sistema parasimpàtic, el vago, que es diu. I això, doncs, hi ha diverses tècniques de fer-ho. Jo la setmana passada vaig receptar 2 estimuladors del nervi vagal, o sigui que el nervi vago també hi ha maneres d'estimular-lo, a part d'aquesta manera, doncs que està clar que si estimules el nervi vago és una manera no farmacològica de donar un bon tractament per l'ansietat. O sigui que és una tècnica física. Clar, hi ha un repertori, un és aquest.
I què és un estimulador del nervi vago? Bueno, tenim un minut i mig, però...
A vegades s'implanten a sota, com marcapassos, però es donen a l'orella. I llavors a l'orella fas una estimulació que el nervi vago, per tant, equilibra i fas que el baseline de la persona millora. Això amb gent de la música i tal. O sigui que són tècniques que la que deies, la idea, el mecanisme és estimular el nervi vago, que és ben útil per això.
Déu-n'hi-do, seguirem parlant. Evidentment, el doctor Bulbena tornarà aquest programa abans d'acabar temporada, ja ho sabeu. Abans de juliol, fa encara, volem dir, ja m'estan tornant a explotar aquesta gent, no?
Amb el tema de l'ansietat no para de treure conills del barret de coca, tu. Van sortint.
A veure, qui s'emporta avui les mels d'Alemany, Fran?
Mira, la Llum, que fent referència que comentàvem al principi del programa, diu, quan estic nerviosa en una situació que no controlo, si algú em diu, calma't, em poso encara més nerviosa.
És que clar, és que Llum, és que tens tota la raó del món, per favor.
Ai,
senyor, doncs fins aquí la solució d'avui. Tornarem demà amb el puntet de sal amb l'Ada Parellada. Parlarem de menús del dia. Per què als restaurants a Catalunya tenim menú del dia? Quan es comença a implantar aquest menú del dia? Què es fa amb els plats del menú que no s'han despatxat? Tot això amb l'Ada Parellada demà. Avui, però, agrair-li al doctor Antoni Bulbena, catedràtic de psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Jo sé que és el Perry Mason de la psiquiatria. El trobeu a Montaner 267. Consulta plena fins l'agost. Doctor Bulbena, gràcies per haver vingut de nou.
Gràcies a vosaltres i a l'audiència, que sempre és tan amable.
David, Fran, ens sentim la setmana que ve amb un i demà amb l'altre.
Fins demà, salut.
Fins aquí la solució. Va.